I avui s'estrena a la secció de salut Kate Capó, fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià i uroginecologia. La podeu trobar al centre Sivan Espai Holístic, al costat de l'Hospital General de Catalunya. Es tracta d'un espai del qual és cofundadora i que està dedicat al ioga, a les teràpies holístiques i a la fisioteràpia. En aquesta primera intervenció, la Kate ens farà una carta de presentació del sòl pelvià, una part del cos molt desconeguda. Escoltem la conversa que m'han tingut amb la nostra companya Sara Vella.
Som aquí amb la Kate Capó, que ha arribat amb moltes ganes de desmentir tots els mites que hi ha al voltant del sòl pelvià. Però abans de res, Kate, la Carme t'ha presentat com la cofundadora de Sivan Espai Holístic. Què és un espai holístic exactament i què hi feu concretament allà?
Hola, Sara. Doncs mira, en el nostre centre ens dediquem sobretot a guiar i acompanyar les dones en totes les etapes de la seva vida, mitjançant tant classes grupals com ioga, pilates, mindfulness, tallers vivencials i retirs, i així també com teràpies individuals, ja sigui psicoteràpia, fisio, meditació i demés, per tal de poder guiar i fer un acompanyament molt més tant personalitzat com enfocat a les necessitats i els desitjos també, per què no, poder-nos permetre això de totes les dones o persones que vulguin venir al nostre centre. Llavors, el concepte holístic es refereix a poder tractar a la dona com un tot. Ja no només perquè tingui algun problema de sòl pelvià o perquè tingui molt d'estrès, hem de deixar desemparada tant el que és el concepte més mental o emocional o físic en aquest cas. Llavors, això és una mica el que volem englobar amb el concepte holístic.
D'acord, pel que dius és un centre de visita obligatòria per totes les dones. Doncs anem una mica ara al gra, ara que ja hem fet les presentacions. Què és exactament el sòl pelvià i per què serveix?
Doncs el sòl pelvià és un conjunt de músculs i lligaments que està a la base de la nostra pelvis. Llavors, la funció principal que m'agrada dir és la funció de sostenir. Per què? Perquè ens sosté tant els esfínters, a nivell de continència urinària i fecal, també ens sosté el plaer en les relacions sexuals, amb el desig. Després també sosté tots els òrgans pèlvics, des de la bufeta, úter en el cas de les dones, pròstata, homes i recte, com també en el cas de la reproducció, funció de la reproducció, doncs el bebè dins de l'úter matern. Llavors, el sòl pelvià en conjunt, per molt que estigui a la base de la pelvis, té una funció postural. És a dir, és una funció de tot el cos. Què podem fer? Doncs a través del tractament integral de tot el cos podem tractar aquest sòl pelvià. Ja no només sent super més analítiques de ara fet aquest exercici o aquesta recomanació, sinó entendre què li passa a la dona i què és el que necessita.
Sí que em queda una mica més clar, però encara tinc alguns dubtes de coses que he sentit per aquí i per allà. Anem a desmentir o no alguns mites. Només les dones tenen sòl pelvià.
Clar, això és totalment fals. Per què? Doncs perquè és un conjunt anatòmic tant amb homes com amb dones. I, de fet, l'única diferència que hi ha és dos músculs que tenim per aquí més a la zona superficial, que un és el que fa la forma del penis de l'home i l'altre serien per sota dels llavis de la dona. Llavors, a partir d'aquí, tant homes com dones tenen sòl pelvià perquè necessiten tractar aquestes funcions que hem dit abans. La contenció d'esfínters, el plaer, la reproducció i el sosté dels òrgans pèlvics que, evidentment, tenim tots.
I com que, en general, en aquesta secció parlarem més dels problemes que afecten a les dones en el sòl pelvià, explica'm ara una mica quins són els problemes que poden afectar els homes.
Doncs els homes, per exemple, un dels problemes principals que tenen és que si tenen algun problema prostàtic, ja sigui perquè tenen una hiperplàsia de pròstata, és a dir, que els hi creix una miqueta més aquesta pròstata, o bé els hi han hagut d'intervenir perquè tenien, ja sigui des d'un càncer fins a un tumor benigne o de més, doncs poden començar a tenir símptomes, ja sigui des de impotència funcional, des d'incontinències també urinàries, problemes, sobretot dolor. Hi ha molts homes que, a part de problemes de pròstata, també tenen molt dolor a la zona del perineu, ja sigui perquè fan un esport com la bici, que hi ha un contacte durant molt de temps i una congestió a la zona de periné, o també pues, totes aquestes disfuncions sexuals que, malauradament, tampoc no se'n parla gaire i és molt important per la seva salut, ja no només física, sinó mental i emocional.
I per si algú ens està escoltant i se sent identificat, amb quin especialista ha de tractar en qualsevol d'aquests casos?
Doncs a nivell mèdic, tot el que és incontinències urinàries i a més seria urologia, i després amb problemes sexuals seria més l'andròleg, andrologia. És a dir, aquesta part de disfuncions sexuals amb l'home, que és super poc conegut, i el que esperem des del punt de vista de la fisioteràpia és que amb dos metges o amb dues corrents puguin també derivar a les fisioterapeutes o fisioterapeutes, perquè és la manera en la que els homes puguin trobar aquestes eines per resoldre els seus propis conflictes més enllà de poder, doncs, un medicament.
Molt bé. Seguim llavors amb les falses veritats que corren, o sigui, amb aquests mites que hem de desmentir. N'hi ha un altre que diria: el treball del sol pelvià només s'ha de fer si has parit.
Clar, això evidentment és totalment fals. Primer, perquè aquí només seria per les dones, la qual cosa hem dit que tant amb homes com amb dones podem ajudar-los. I després, clar, aquestes funcions que hem dit abans recauen en tota la vida de la dona. D'aquí que nosaltres també la vulguem acompanyar en totes les etapes. És a dir, potser jo no he parit mai, però arribo a la menopàusia i començo a tenir dolor, o molta sequedat que m'impedeix gaudir de les meves relacions sexuals, o no. Però sí que el poder contemplar que, evidentment, quan parim, aquí hi ha un canvi molt heavy al nostre cos que necessitem i volem acompanyar, però que tot i així, ja sigui perquè abans he estat embarassada i aquí també es necessita una guia, o si no hi he estat, que en qualsevol moment jo em pugui veure acompanyada, per si tinc dolor, per si tinc problemes de disfuncions sexuals, per si també inclús noto pes a la vagina, que això també pot ser, no?, que hi hagi un prolapse, que és aquest descens d'un òrgan pèlvic. Vull dir, tot això també pot causar problemes com infeccions i demés, i això també es pot tractar.
Seguint en la línia del part, després d'haver parit, és normal tenir pèrdues d'orina quan rius molt, quan estornudes o quan saltes. És veritat?
Clar, aquí hem de respectar tots els temps, en aquest cas, de la dona. Just després d'haver parit, quan estem a la quarantena, aquí poden ocorrir símptomes i jo puc tenir pèrdues o inclús, bueno, segons com ha anat el part, una mica de dolor, si hi ha hagut punts o de més. El que sí que no podem normalitzar mai és que a partir del check, tant de ginecologia com de fisio, hi hagi símptomes. Normalment, si ens visiten a partir de la quarantena, si allà encara hi ha símptomes, hem d'anar per ells ja. Símptomes com, l'ho dit, dolor, incontinència, sensacions estranyes que no tenia i que no vull, falta de desig o de plaer, tot això es tracta també.
Després d'haver parit, és normal sentir dolor durant les relacions sexuals?
Clar, això no, però és que ni després d'haver parit, ni abans, ni si no he parit, ni la primera vegada, ni l'última, ni si faig el pi. És a dir, no hem de tenir dolor a les relacions sexuals per ser dones, ni tampoc, evidentment, als homes, no? Però això és una de les altres com grandes verdades, que sí, no passa res. Jo començo amb una mica de mal i després ja se'm passa. No, el nostre cervell i el nostre cos no entén que això sigui plaer. I, per tant, podem començar a crear disfuncions bastant heavies en un futur de normalitzar un dolor al nostre cos.
Has dit per Sony la primera vegada?
No. La primera vegada, si jo detecto que tinc dolor a les relacions sexuals, és perquè hi ha alguna cosa que no enquadra i no va bé. Una cosa és que jo noti que enmig del procés, per exemple, doncs, si parlem de la penetració, sigui com si hi ha aquesta, doncs hi estigui ben una dilatació, en aquest cas doncs, de la vagina, on jo pugui notar una mica com, uf, què està passant aquí? Perquè és la primera vegada i seria totalment lícit. Però això no pot ocasionar dolor i sobretot és molt important que hi hagi un consens entre aquesta parella sexual i jo, que hi hagi comunicació. És a dir, no podem normalitzar això de, no, és que la primera vegada quan tinc relacions sempre fa mal. No, això és totalment fals.
Val, i ara crec que és la última. Hem de patir dolor durant la menstruació.
Clar, aquí tornem una altra vegada amb la mateixa cultura de les dones som sofertes i podem aguantar dolor. No, la menstruació no ha de fer mal. La menstruació pot molestar i ens pot inflamar perquè hi ha, pues això, un procés biològic i orgànic dins del nostre cos que necessita drenar-se, en aquest cas, doncs, a través de l'úter, no? Ara, això no significa que hagi de, ni de prendre antiinflamatoris, ni analgèsics, ni històries d'aquestes. Si realment jo tinc un dolor, hauria de mirar per què és aquest dolor, ja sigui un factor orgànic que pot ser l'endometriosi, que això també és un temazo, i si no, pues pot veure's molt agravat per un estat emocional alterat, un estat mental en el que jo doncs, estic a un nivell d'estrès molt elevat i tampoc ho sé gestionar. Tot això també influeix moltíssim en el tema del dolor. I la menstruació, com hem dit, és una cosa que tenim cada mes, que ens dona la sort de ser cícliques i que podríem, per nosaltres mateixes, intentar almenys ser una mica més benevolents i respectar-nos els nostres tempos, els nostres cicles. I l'important per això és conèixer aquest cicle, la qual cosa també es desconeix. Què passa quan estic ovulant? Què passa quan estic premenstrual? Jo aquí em puc ajudar a que sigui molt beneficiós per mi. Ja no només bo de passar, sinó beneficiós inclús.
És un tema interessant que podríem tractar en una altra, ocasió. Val, doncs hem desmentit moltíssimes mentides que corren per aquí i per allà i també has apuntat alguns dels problemes més freqüents, la incontinència, el dolor o el prolapse, per exemple. Quins serien els tractaments?
Doncs els tractaments són varis i bastant extensos i a mi sí que m'agrada dir i posar molta importància en un tractament multidisciplinar. És a dir, per molt que des de la fisio us pugui ajudar moltíssim, clar que sí que va bé tenir un diagnòstic mèdic, però també de la mateixa manera necessito tenir un acompanyament potser mental o emocional. Per què? Perquè si jo tinc, m'invento, doncs, per exemple, moltes infeccions d'orina que m'han dit pues, que són recurrentes però que no em passa res, doncs, ostres, potser és que el meu sistema està entenent que algú està en perill i comença a crear, doncs, com a partir d'aquestes bactèries que haurien de ser inofensives, doncs, moltes defenses que provoca aquesta inflamació i aquesta infecció al final. O, l'ho dit, doncs jo tinc un prolapse, que és quan aquest òrgan baixa, però aquest prolapse sobretot quan estic nerviosa. Per què? Què li passa al meu teixit, al meu soma, quan tinc un estat alterat del meu comportament? Llavors, des d'un tractament de fisioteràpia, en diferents tècniques, el més properes possible i específiques, ja siguin exercicis, ja sigui teràpia manual, ja sigui moviment, però també acompanyada d'aquest tractament, per nosaltres sobretot superimportant, des de la psicoteràpia i des de la gestió emocional, inclús de l'estrès en meditació. Llavors, és com un tot, és que no ho podem separar. Si hi ha una cosa, hi ha l'altra.
És allò holístic del que parlaves al principi, oi?
Exacte. És el que ens ajuda a que l'enfoc sigui integral. És a dir, que ho puguem tractar tot, o sigui, a una mateixa persona com un tot. De cap a peus, de dins a fora.
D'acord, Kate, tot el que expliques és molt interessant, però se'ns acaba el temps. T'esperem el mes que ve per aprofundir en alguns dels temes que hem encetat avui, d'acord?
Encantadíssima.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Sara.
Fins aviat.
Adéu.